Bona tarda, són les dues, això és Estel Migdia. Les veus que sonen aquest dimecres 19 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
Emplacem, per tant, i emplaço personalment a l'Estat a fer efectiu el traspàs complet de les Rodalies.
Aquí no vamos a hacer ejercicios extraños de hacer ver que no pasan las cosas que pasan. Evidentemente todo influye. Nosotros al gobierno de hace mucho tiempo, desde el minuto uno, siempre le hemos pedido lo mismo.
Avui mateix obrim contactes formals amb la resta de grups per tal de sondejar aquesta possibilitat. La possibilitat, sobretot, de que el temps del Partit Popular, del temps de la corrupció, del temps de malmetre la mala imatge de la ciutat, el temps de que no estem amb el focus per coses com aquestes.
Ha estat molt important que els acusats han reconegut els fets, la culpa que han tingut, les faltes que van cometre, tot ho han reconegut sense cap discrepància.
Hi ha de per si tenim una situació de vulnerabilitat i que quan un diagnòstic de càncer succeeix, aquestes dones tenen més probabilitat de tenir una situació de risc.
Competir sí, però no se pot exigir de ganar el Champions League.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dimecres i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè, sobretot, volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Massip al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat ens plantegem preguntes un dia més, qüestions com ja s'ha anunciat el traspàs de part del servei de Rodalies, però s'acabarà traspassant tot el servei? Podria fer això, aprovar d'altra manera els pressupostos generals de l'Estat? Què ha passat amb l'atac informàtic de Barcelona Serveis Municipals? Pot afectar a dades privades dels usuaris? I Badalona? Badalona plantejarà finalment una moció de censura a l'alcalde Xavier García Albiol després de la seva aparició als papers de Pandora? I per què avui el servei del 061 s'ha declarat en vaga indefinida? Tot plegat al mateix dia que des de la xarxa de Twitter de Ràdio Estel us estem preguntant si seguiu confiant en la xarxa com a eina d'emmagatzematge de dades privades. Només cal que seguiu a l'usuari @inforestel i participeu a l'enquesta. Aquestes són algunes de les preguntes per un dia com avui i que intentarem respondre a partir d'ara a Estel Migdia. Tres minuts que passen de les dues de la tarda. Aquesta hora ja abans de començar a voltar per casa nostra i la resta del món. Mirem cap al cel per saber quin temps farà les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Situació meteorològica marcada encara per una certa inestabilitat a punts de la costa, on es mantindrà la nuvolositat entre variable i abundant al llarg de les properes hores. I no descartem que aquests núvols puguin acabar donant de forma puntual algun plugim. A la resta, moltes més clarianes un cop ja han marxat les boires d'aquest matí. I a destacar, sobretot, les temperatures, que són altes per l'època de l'any. Estem parlant de màximes de 20 a 25 graus, tot i que al llarg de les properes hores encara es podria arribar fins als 26 o 27 a punts de les comarques del Pla de Lleida. La previsió per demà ens anuncia un temps molt semblant al d'avui, tant pel que fa a la nuvolositat, que encara ens permetrà parlar de la possibilitat d'algun plugim a la costa, com també per la bonança en les temperatures, que continuaran sent altes, més altes que les d'avui, més que pujaran dijous i començaran a baixar a partir de divendres.
I ara sí, en aquest programa comencem a parlar-vos d'actualitat perquè el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha anunciat a la roda de premsa posterior al Consell Executiu que el govern ha aprovat que part del servei de Rodalies de Lleida, la R12, passi a ser gestionada per la Generalitat a través del servei de ferrocarrils, en concret el tram Lleida-Cervera i Cervera-Manresa. Des de Palau de la Generalitat, Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, el govern avançarà els diners perquè la línia Lleida-Cervera passi de 6 a 12 viatges i el tram Cervera-Manresa de 3 a 4, a més adquirir nous trens per valor de 44 milions d'euros. Un traspàs que es preveu per al 2024 i que representa un 10% del total. La Generalitat assegura que pot prendre aquesta decisió, malgrat que la competència del servei la tingui l'Estat, perquè sí que pot decidir quin operador gestiona el servei. Així doncs, tira pel dret i pren aquesta decisió sense tenir el vistiplau del govern espanyol. El vicepresident Jordi Puigneró confia, de totes maneres, que l'Estat acabarà tornant aquests diners que avança el govern català tot i que en torna a reclamar una vegada més el traspàs directe del servei.
Emplacem, per tant, i emplaço personalment a l'Estat a fer efectiu el traspàs complet de les Rodalies. No el traspàs de Fireta del 2009.
Senyor Aró admet que sense tenir més competències a l'hora de recaptar impostos, el govern català no pot assumir la gestió del servei a tot Catalunya. I un últim apunt, Joan, els treballadors que actualment treballen per Renfe podran seguir treballant o bé per Renfe o operar per Ferrocarrils, però no hauran de patir per perdre la feina.
De fet, Judit, el govern també ha flexibilitzat més les mesures per fer front al coronavirus.
S'ampliarà al 100% la capacitat dins de recintes esportius tancats, com pavellons o gimnasos, que fins ara era del 80%. La mascareta, però, seguirà sent obligatòria. A més, el proper cap de setmana, els locals d'oci nocturn també podran aprofitar l'aforament de fins al 80%.
I encara des del govern, davant l'anunci del grup parlamentari d'En Comú Podem, que proposa una comissió al Parlament per investigar els abusos sexuals que afecten l'Església, el govern respon que cal treballar de totes les institucions possibles per vetllar per als drets dels més petits.
I la portaveu Patricia Plaja contesta que l'objectiu és que totes les administracions treballin perquè els abusos no tinguin lloc al lloc.
Aquest govern treballarà i farà tot el que estigui a les seves mans per combatre i per lluitar contra els abusos en totes les seves formes, especialment, com deien, amb els més vulnerables i amb els nens. No li puc confirmar si serà amb el nom de, o en forma d'una comissió, d'un grup de treball o de la creació d'una taula, perquè en tot cas la forma no és el més rellevant, sinó que el més rellevant és que es farà de manera coordinada.
El govern té el màxim compromís, doncs, de lluitar contra aquests abusos.
I a tot plegat, qui també s'hi ha pronunciat al respecte és el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ho ha fet en una entrevista aquest matí a la SER.
No siguéssim tan, diria jo, polaritzats en l'Església solament, que sí, i ho tenim que fer, i gràcies a Déu això ens ajuda a millorar i a prendre decisions de que això no torni a fer-se i que puguem acompanyar els joves amb tota confiança per als pares, perquè tenim uns protocols de vigilància. Però i la societat? Què està fent? Quan jo veig, perdonin, la televisió, els mitjans de comunicació, que a vegades inciten a un sexe lliure, jo dic, escolta, ja podem treballar ja, però si l'ambient és aquest, els mitjans de comunicació, van entrant uns valors que van en contra del respecte de l'altre, del respecte d'una sexualitat humanitzada. Això jo crec que no ens ajuda.
Gràcies, Judit. I anem cap al Congrés dels Diputats, perquè l'independentisme està molt lluny de facilitar els pressupostos generals de l'Estat. D'aquí a dues setmanes, la Cambra Baixa debatrà les esmenes a la totalitat que s'hi presentin, però de moment el govern espanyol encara no té els números garantits i tot està a l'aire. Part de l'independentisme veu que els comptes són insuficients i que tampoc s'està avançant en àmbits clau com la llei audiovisual. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Des d'Esquerra no volen posar línies vermelles, però recorden que hi ha dos punts de partida per negociar: el blindatge del català a la llei audiovisual i el compliment d'aquells acords del passat, com el traspàs de l'ingrés mínim vital a la Generalitat. El líder dels republicans al Congrés ha defensat que la taula de diàleg s'ha d'aïllar de tot, inclòs dels pressupostos, però ha admès que tot això influeix en la negociació. Escoltem Gabriel Rufián.
Aquí no vamos a hacer ejercicios extraños de hacer ver que no pasan las cosas que pasan. Evidentemente todo influye. Nosotros al gobierno de hace mucho tiempo, desde el minuto uno, siempre le hemos pedido lo mismo, tanto al PSOE como a Unidas Podemos, que es intentar cuidar, intentar establecer un marco negociador favorable.
De fet, el mateix portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha insistit que les negociacions les portaran amb discreció perquè puguin arribar a bon port.
I per la seva part, la CUP ja va anunciar la setmana passada que no s'haurien a negociar els pressupostos perquè no hi veuen cap mena de recorregut. La líder dels copaires a Madrid, Mireia Bahí, ha anunciat que no negociaran amb un govern que no vol parlar de referèndum ni d'amnistia i centralitza les competències. Bahí s'ha referit d'aquesta manera a la resta de formacions independentistes.
Ante esto, nosotros no nos vamos a sentar con el gobierno español. Y lo que nos preocupa es que se sienten otros con la situación que tenemos en Cataluña. Lo que nos preocupa es que se sienten otros.
I Junts per Catalunya tampoc s'ha mogut de la seva posició i ha insistit que l'independentisme ha d'entrar en la negociació en bloc.
La portaveu al Congrés, Míriam Nogueres, ha reiterat que la seva formació mai s'ha exclòs de cap negociació, sinó que els han deixat fora perquè el catalanisme exigent no interessa al govern de Sánchez.
Expressar la necessitat de poder fer un bloc independentista. Negociar per separat només beneficia el PSOE, això és una evidència, i hem de frenar la constant presa de pèl d'aquest gobierno espanyol cap al catalanisme. I ens fem una pregunta, que és fins quan s'ha de donar estabilitat a aquest gobierno, i creiem que ho estem pagant cada cop més car.
Per tant, cap dels partits independentistes veuen clara una negociació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2022, ara per ara.
I segueix sent nom propi un dia com avui. Xavier García Albiol podria deixar de ser alcalde de Badalona les properes setmanes si prospera la moció de censura que vol tirar endavant el PSC. Avui els grups municipals de Badalona comencen a negociar oficialment la moció contra l'alcalde del municipi després que el seu nom aparegués als papers de Pandora.
El PSC, juntament amb el suport de Guanyem i Esquerra, ha estat el primer partit a moure fitxa i ha expressat que Albiol ha de deixar de ser alcalde. El portaveu socialista Rubén Guijarro ha anunciat que obre contactes formals amb tots els grups per fer fora Albiol després de constatar que no dimiteixi. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4.
Avui mateix obrim contactes formals amb la resta de grups per tal de sondejar aquesta possibilitat. La possibilitat, sobretot, de que el temps del Partit Popular, del temps de la corrupció, del temps de malmetre la mala imatge de la ciutat, el temps de que no estem amb el focus per coses com aquestes, que ara estem amb el focus plenament mediàtic, s'acabi i deixem de passar vergonya.
En una entrevista a TV3, la líder de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha fet costat al PSC i ha demanat un lideratge conjunt entre els partits de l'oposició.
Penso que hi ha una cosa important, que és que el PSC s'ha mogut, hi ha una feina, no?, des del fracàs del 2020, hi ha hagut una feina ingent per part de Guanyem Badalona perquè el PSC, no?, es vingués cap a la possibilitat d'una moció de censura, i ara, doncs, amb aquest canvi de posició del Partit Socialista, doncs, hi ha possibilitats que es pugui parlar i realment això vagi a bon port.
Guanyem i el PSC s'han reunit per començar a polir els detalls de l'acord, i Junts també ha assegurat que Albiol no pot continuar ni un segon més a l'alcaldia. Ciutadans ha demanat al PSC que no traeixi el vot constitucionalista a Badalona i eviti el govern d'esquerres.
I d'altra banda, el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, s'ha mostrat preocupat per les informacions que envolten el líder popular en relació als papers de Pandora. Ha insistit que el PSC que pacti amb els populars un govern constitucionalista sense Albiol.
Todavía estamos a tiempo de que el señor Albiol dé un paso al lado y que el Partido Socialista pare esta moción de censura y espere a que Albiol deje abierta la posibilidad de un cambio de caras en el gobierno de la ciudad, pero manteniendo a estas alturas ya de la legislatura el gobierno constitucionalista más parecido a lo que la gente de Badalona votó.
Recordem que l'Ajuntament de Badalona està format per 11 regidors del PP, 6 del PSC, 4 de Guanyem Badalona, 3 d'Esquerra, 2 de Badalona en Comú Podem i un de Junts. El govern municipal ha suspès totes les reunions que setmanalment fan els regidors del govern i l'oposició. Només s'han mantingut les comissions informatives, que són obligatòries per llei.
I atenció, perquè l'aplicació mòbil on aparcar continua sense servei, i així ho ha confirmat en un comunicat l'empresa BSM, propietària d'aquesta eina que fan servir els conductors que volen aparcar els seus vehicles a l'àrea verda per residents de Barcelona.
Tal com us porta explicant Radio Estel des d'aquest matí, el sistema que gestiona tot l'estacionament dels vehicles i tota la mobilitat sostenible de la ciutat de Barcelona està patint un atac informàtic des d'ahir. Fonts de BSM han confirmat a Radio Estel que les dades dels usuaris d'aquesta aplicació no han estat en risc en cap moment. Recordem que el nombre d'usuaris potencial és de 80.000 ciutadans. BSM assegura que la incidència està controlada i treballen amb les màximes garanties de seguretat per restablir el servei el més aviat possible. Mentrestant, recomanen als usuaris que vulguin aparcar el seu vehicle a l'àrea verda que facin el tràmit a través dels parquímetres instal·lats a la via pública.
I aquesta matinada ha començat la vaga indefinida en el 061 de tot Catalunya. Ha estat convocada per les seccions sindicals d'UGT, CGT i USOC en el servei d'atenció telefònica per denunciar les condicions laborals imposades per Ferrovial Servicios, empresa externa adjudicatària del servei. Ara hi ha convocada també una concentració. Sílvia Muñoz, des de la concentració, com s'està vivint tot plegat?
Doncs bé, un centenar de treballadors del 061 estan ara mateix aquí concentrats davant la seu de la Zona Franca a l'Hospitalet de Llobregat per reclamar que reconegui la seva figura amb mesures econòmiques i laborals. Han alertat que la precarització sistemàtica de les seves condicions laborals i el llistat d'incompliments en quant a sou, jornada laboral, contractació i conciliació. Tot plegat apuntat com a conseqüència de l'externalització del servei de l'adjudicatària Ferrovial Servicios. En total, estan cridats a la vaga uns 700 treballadors de tota Catalunya. El servei mínim és del 85% i de moment s'està complint sense incidents segons el comitè d'empresa. Ara mateix el comitè d'empresa fa pocs minuts ha entrat a parlar amb la direcció de l'empresa, per tant veurem com avança tot plegat en el que fa a les negociacions.
Què és el que demanen, però, els treballadors, Sílvia?
El que demanen és que el personal d'atenció telefònica del 061 tingui les mateixes condicions que el personal del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. També deixar d'estar externalitzats i que el Departament de Salut i el SEM es responsabilitzi del conflicte. També demanen que es redueixi el nombre total d'hores anuals de la jornada completa, la limitació dels dies seguits treballats i que es retribueixi a la plantilla com a personal d'emergències. A més, han exigit que es redueixi l'alta eventualitat que existeix per evitar la rotació de personal i augmentar les hores de contracte personal i convertir-lo en indefinit.
Gràcies, Sílvia. Des d'aquesta concentració, si passa alguna cosa més, ja saps que tens els micròfons oberts. Fins ara.
Fins ara.
I 17 minuts que passen de les 2 de la tarda. Avui fa exactament un mes de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. 30 dies en què el volcà no ha parat d'expulsar lava i ha passat de tot. Hem sabut el que pot arribar a fer un volcà quan entra en erupció. S'ha parlat de cons, de colades, de llengües i hem vist què passava quan la lava entrava en contacte amb el mar. També hem vist a milers de persones abandonant casa seva a la força amb només una hora de marge per recollir tot el seu passat i endur-se'l cap al nou futur. Hem vist cases completament sepultades i animals fugir com campi qui pugui de la lava. Fa un mes que parlàvem del volcà i la sensació que tenim és que encara ens seguirem informant durant més temps. Preguntar-nos, però com hem arribat fins aquí, Anna?
L'Institut Geogràfic Nacional de l'Institut Vulcanològic de Canàries portaven des de l'11 de setembre avisant que s'estava registrant una important acumulació de milers de petits terratrèmols per la zona de Cumbre Vieja, amb focus on tenien més de 20 quilòmetres de profunditat i que a poc van anar escalant fins a arribar a la superfície. Però no és fins diumenge, 19 de setembre, cap a les 3 de la tarda, que no es va escoltar això. Aquest va ser el moment en què el volcà de La Palma va entrar en erupció, tot i que el punt concret on va esclatar no estava poblat. Protecció Civil va evacuar uns 300 habitants de la zona del Paraíso, una de les zones més properes al Cumbre Vieja. Escoltem ara el moment en què la lava va avançar per la zona i va destruir la primera casa amb la que es va creuar. El so és de connexió en BTC de Televisió en Canària.
Oh, que pena, tio. Oh. Toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos de aquí. Vámonos.
Dos dies després, la lava avançava a 700 metres per hora i arribava a zones poblades. Per sort, els veïns de la zona estaven aïllats, però era la primera vegada que podien veure què passava quan la lava, a 1.000 graus, entra en contacte amb l'aigua de la piscina, que està a uns 20 metres, una temperatura molt inferior a la de la lava. Es produïen explosions i núvols blancs de gasos perillosos. Aleshores, preocupava i molt el moment en què el magma arribaria a l'aigua de l'oceà.
dies més tard de l'erupció, recordem-ho, el volcà va deixar d'expulsar lava durant més de dues hores.
Les bones notícies van durar poc perquè al cap de dues hores es van reprendre l'activitat amb més força i expulsant una lava més fluida que avançava amb molta més velocitat.
De fet, no va ser fins al 28 de setembre que la lava no va arribar al litoral. Sí, fins fa una setmana, de fet, i dos dies després que el riu de lava va caure al mar caient per un penya-segat. Aquí va ser quan es va formar el que coneixem ara com el delta volcànic, o Faja, com en diuen els canaris. El dissabte 9 d'octubre, després de gairebé tres setmanes d'activitat, el flanc nord del con volcànic va disminuir.
Aquest és el so que ens arribava de l'illa de la Palma. És el so del tsunami de lava que sepultava l'illa de la Palma. El magma sortia del volcà a gran velocitat, a uns 250 metres per hora.
Aquest, però, a hores d'ara segueix sent el so del volcà, però què en sabem fins ara, Anna?
Els experts es mostren molt preocupats per la qualitat de l'aire i sobretot els veïns de la zona de Tazacorte, Marina Baja, Marina Alta i la Condesa, que s'haurien de confinar segurament en funció de l'evolució de les colades, que de moment avancen molt lentament. Pel que fa al delta, que es va formant cap a la lava, va arribar al mar. Els experts també apunten que estaria bastant consolidat, tot i que la base de moment és força fràgil. Aquest és el volcà que més destrucció ha causat de tota la història de l'illa de la Palma, concretament des que hi ha registres des de 1585. Ha sepultat un total de 811 hectàrees, ha arrasat gairebé 2.000 cases i ha provocat uns 500 sismes. A dia d'avui es comença a reprendre l'activitat, molts nens i nenes han tornat a l'escola i l'aeroport de la Palma torna a estar operatiu, però amb alguns retards. Els experts coincideixen en que el volcà està estabilitzat, però no significa que s'ha arribat a la fi de l'erupció volcànica.
I obrim també plana pandèmica perquè s'estanca la davallada dels ingressats per Covid als hospitals catalans. Si la setmana passada hi havia 345 hospitalitzats, avui n'hi ha dos menys. Fa quatre dies es va registrar una baixada fins als 330, però l'endemà la xifra va tornar a créixer fins a recuperar els nivells anteriors. Salut ha notificat que hi ha 93 pacients a les unitats de cures intensives, és a dir, dos més que ahir.
La pandèmia continua controlada a Catalunya amb variacions lleus a la propagació del virus, que creix 10 dècimes i se situa en 0,90. El risc de rebrot també puja 5 punts fins a arribar als 42. Tot i així, no ens hem de preocupar perquè el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va anunciar que els augmentarien els casos positius per l'aixecament de les restriccions. En les últimes hores s'han confirmat 538 nous contagis i s'ha notificat una defunció més que ahir. El 15,6% de la població catalana encara no ha rebut cap vacuna.
I torna a ser notícia un dia com avui. L'electricitat baixa avui un 10% respecte a ahir, tot i que es manté per sobre dels 200 euros al megawatt hora.
El preu mitjà de la llum avui està fixat en 207 euros al megawatt hora. La franja més cara serà entre les 9 i les 10 del vespre, quan superarà els 256 euros, i el preu menys car avui serà a la tarda entre les 4 i les 5, amb 171 euros al megawatt hora. Per tant, després de registrar ahir el cinquè dia més alt de la història, avui torna a caure, però supera per 12 cop aquest octubre els 200 euros al megawatt hora. Es tracta del mes de l'any més car de la història.
I atenció també perquè neix I més Dret, l'Institut d'Investigació i Innovació Jurídica, per fomentar el debat i impulsar innovacions jurídiques i normatives. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona l'ha presentat aquest matí com a clúster d'excel·lència en formació, investigació i innovació jurídica. Hi ha anat allà Sílvia Muñoz. Sílvia, què tal? Bona tarda de nou. Com ha passat tot plegat?
Bona tarda. Doncs bé, el nou organisme neix amb la finalitat de fomentar l'estudi des del rigor, fomentar el debat des de l'excel·lència i promoure la crítica constructiva des de l'anàlisi, tot plegat per mitjà de la investigació, l'elaboració de propostes normatives i l'impuls de la reflexió i la lectura jurídica. La degana de l'ICAP, Maria Eugènia Gay, ha destacat la singularitat del projecte com a pioner en tot l'estat espanyol i a nivell europeu.
Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país y por ello confiamos en que tendrá una buena acogida por parte de la comunidad jurídica, precisamente por buscar la excelencia en la práctica del derecho.
També vol ser un think tank, un laboratori d'idees de referència en innovació i investigació jurídiques. El vicedegà de l'ICAP, Jesús Sánchez, ha apuntat que el nou clúster té la missió de promoure debats i estats d'opinió que puguin generar modificacions legislatives, solucions jurisdiccionals i formulació de qüestions prejudicials. Es vol que sigui un vehicle de comunicació social i, per tant, Gay ha explicat que l'Institut es constitueix amb un caràcter obert i amb la voluntat de comptar amb la participació de les administracions, entitats acadèmiques, agents socials i amb la ciutadania.
Gràcies, Sílvia. Dues i 26 minuts. En successos, 6 membres de la plataforma d'afectats per l'oli de colza s'han tancat aquest matí al Museu del Prado i han amenaçat en suïcidar-se si el govern no escoltava les seves peticions.
Durant la protesta han amenaçat en prendre pastilles per treure's la vida si no els atenia el president del govern en 6 hores. La seva intenció era transmetre en directe el seu suïcidi o, com han dit en un comunicat, el seu descans etern si no feien cas a les seves demandes. Afirmen que aquesta acció és un crit de socors i demanen visibilitat. Els manifestants han arribat al museu a les 10 del matí i s'han allat a la sala de les Meninas de Velázquez. La policia ja ha desallotjat les víctimes i ha detingut 2 dels implicats en aquesta acció protesta.
Gràcies, Anna. Anem cap a Andorra ara perquè a Andorra la vacuna de la grip serà gratuïta pels ingressats per la Covid. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. De cara a la gent que s'hagi d'administrar encara alguna dosi contra la Covid-19, els sanitaris asseguren que no hi ha cap contradicció respecte del vací contra la grip.
I l'interès dels propietaris per vendre els pisos que tenen llogats arran de la forta demanda i preus a l'alça d'Andorra preocupa els inquilins.
Segons explica Xavier Merchante, tècnic de l'Oficina de l'Habitatge d'Andorra, en l'últim any, les consultes més freqüents que ha atès aquest organisme han estat per prorrogar el contracte i els procediments per recuperar l'habitatge llogat per a ús propi o familiar, ho explica el mateix diari d'Andorra.
I la baixa per paternitat s'ha de fer de manera ininterrompuda i no hi ha possibilitat de gaudir-la en dies discontinus si així fos el desig del pare Olma.
Ho ha dictat recentment la sala administrativa del Tribunal Superior d'Andorra en una sentència en què avala la resolució dictada al març del 2020 per la CAS, que és la Caixa Andorrana de Seguretat Social, davant la petició d'un afiliat de realitzar el permís laboral de manera no continuada. L'home va recórrer poc després a la batllia, petició que va ser desestimada. Ara la sala administrativa ha donat la raó al cas i dicta que la baixa per paternitat ha de ser ininterrompuda.
Gràcies, Olma. Obrim plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
En els esports torna la Champions. Demà el Barça disputa un partit transcendental per al seu futur a Europa.
L'entrenador Ronald Koeman ha qualificat el partit de demà de decisiu i és que si el Barça demà no guanya es complicaria molt la classificació per als vuitens de final. Koeman assegura, però, que l'equip sap què ha de fer per emportar-se els 3 punts, tot i que continua pendent de recuperar jugadors importants. Koeman ha estat contundent i segueix reconeixent que amb aquest equip no es pot pretendre guanyar la Champions. Ho ha dit aquest migdia durant la roda de premsa prèvia al partit de demà.
Competir sí, pero no se puede exigir de ganar el Champions League porque comparando a otros equipos que están por delante de nosotros, intentamos llegar a este nivel con gente nueva, con gente joven. Entonces, como he dicho anteriormente, que recuperar los lesionados que han estado un tiempo fuera todavía no están en su mejor momento en todos los aspectos, pero van en un buen camino. Pero yo creo que tenemos un equipo de competir y de tener que pasar
Pel que fa a la convocatòria, Ronald Koeman no podrà comptar per demà amb el central Eric García, que va veure la targeta vermella davant del Benfica, ni amb els lesionats Araujo, Pedri i Breitway. Tampoc amb Dembélé, tot i que avui s'ha entrenat amb l'equip, encara no ha rebut l'alta mèdica i no ha entrat en la llista de disponibles. En la prèvia d'aquest migdia també ha parlat el Kun Agüero, dos dies després de debutar amb el Barça. L'argentí espera tornar a tenir minuts demà davant del Dinamo de Kiev, però no es posa pressió de cara al gol.
Obviamente el gol al final va a venir solo, ¿no? Porque por experiencia que tengo, cuando uno más piensa en el gol, peor es. Entonces, nada, lo importante es poder ayudar, y si me tocan algunos minutos, obviamente dar al máximo, y si es con gol, claramente que mejor, pero siempre es importante ganar, ¿no?
El partit del Barça jugarà demà a les 9 de la nit en directe per Movistar Liga de Campeones.
Una jornada, Xavi, una jornada de Champions que ja arrenca avui mateix amb els partits dels dos equips de Madrid.
L'Atlético de Madrid rep la visita del Liverpool i el Real Madrid viatja a Ucraïna per enfrontar-se al Shakhtar. Els matalassers són segons de grup i venen de guanyar el Milan en el darrer partit a Europa. Perquè fa el Real Madrid, va perdre en l'última jornada de Champions contra el Xèrif i també en l'última de Lliga contra l'Espanyol. Recordem que els blancs no van jugar aquest cap de setmana. Avui també es juga l'Inter-Xèrif, el Besiktas Sporting de Lisboa, el Bruges City, el Paris Saint-Germain, Leipzig, l'Ajax Dortmund i el Porto Milan, tots per Movistar Liga de Campeones.
I seguim parlant en actualitat blaugrana, perquè Ansu Fati podria renovar el seu contracte les properes setmanes.
Segons ha informat aquest migdia el diari Mundo Deportivo, Mateu Alemany, director de futbol del club, va viatjar fins a Porto per mantenir una reunió amb Jorge Méndez, representant del jugador, i allà es van posar les bases per a una ampliació de contracte que pot anar fins al 2027. L'actual vincle d'Ansu Fati amb el Barça acaba, recordem, el juny del 2022, tot i que el contracte inclou una clàusula que permet al Barça la renovació unilateral per dues temporades més. El Barça té pressa per renovar el jove davanter, ja que vol que sigui el pal de paller del nou projecte esportiu, i més veient l'interès que hi han tingut aquests dies molts equips europeus.
I encara en futbol hem de parlar de l'aturada de seleccions a la Lliga Femenina per preparar els partits de classificació del Mundial 2023.
Les jugadores de la selecció espanyola estan concentrades a la ciutat esportiva de les Roces per preparar els dos partits. Demà, a l'estadi Príncipe Felipe, a Càceres, disputaran un partit amistós contra el Marroc, i el 26 d'octubre jugaran la tercera jornada de la fase de classificació pel Mundial de 2023 davant la selecció d'Ucraïna.
En bàsquet, la penya comença avui el camí de l'Eurocup.
Aquest vespre s'enfronten al Trento italià en la primera jornada d'aquest campionat. La penya vol sumar la primera victòria del curs lluny de Badalona i oblidar la derrota de dissabte passat a l'Olímpic contra el Morabanc Andorra, un equip, per cert, contra el que també es mesuraran aquesta Eurocup. Els vertinegres volen començar amb bon peu un torneig que ha canviat el seu format i es jugarà sota el sistema de lligueta amb 10 equips, dels quals 8 passaran a les eliminatòries a un sol partit. Per tant, l'objectiu de la penya ha de ser quedar el més amunt possible en un grup que comparteix amb el Partizan de Belgrad, el Lokomotiv Rus, el Morabanc Andorra i el Turk Telecom com a principals rivals. Els partits d'aquesta competició es poden seguir en directe per DAZN. I per cert, Joan, encara en bàsquet tenim una última hora, i és que acabem de saber que el Consell de Ministres ha atorgat a Pau Gasol la Gran Cruz del Real Orden del Mérito Deportivo. Recordem que l'estrella del bàsquet, és jugador del Barça i el primer espanyol en debutar a l'NBA, va anunciar la seva retirada el passat 5 d'octubre. La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, explicava els arguments per condecorar Pau Gasol.
Por su notable destacada carrera en el ámbito del deporte, pero también por la labor de puesta en valor de la práctica deportiva, de la educación física, y por prestigiar el nombre de nuestro país. Además de esta extraordinaria trayectoria profesional, es una persona que también se ha caracterizado por su cercanía y por la calidez humana, siempre con implicación social.
I acabem parlant de tennis, perquè Novak Djokovic, número 1 del tennis mundial, podria perdre l'Open d'Austràlia per la seva negativa a vacunar-se contra el coronavirus.
Segons ha declarat aquest matí Daniel Andrews, cap de l'estat australià de Victòria, és molt possible que no es permeti l'entrada al país als tennistes que no estiguin vacunats. Djokovic, actual campió d'aquest torneig de l'Open d'Austràlia, és un dels esportistes de més renom mundial que s'ha oposat frontalment a la vacuna, tot i haver patit ell mateix els efectes del coronavirus. El torneig aquest s'ha de disputar a Melbourne del 17 al 30 de gener de 2022.
Encara una última qüestió. Una darrera hora, el Consell de Ministres aprova la reforma del reglament d'estrangeria que una pugna entre migracions i interior havia endarrerit. És una reforma que fa temps que reclamen molts governs autonòmics per flexibilitzar els requisits. Segons el Ministeri, a Espanya, la mesura beneficiaria a 8.000 menors i a uns 7.000 majors de 18 anys que han deixat de tenir la protecció de les administracions.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
De
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
Minuts que passen gairebé de 2:45 de la tarda. Heu de veure com el Magiró balla la sintonia de la plana de cultura. El Magiró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan. La gràcia de la ràdio és precisament que no poden veure com estàs ballant les sintonies que hi ha de fons.
Per això
no?
Estic jo aquí,
moltes
per anunciar-ho.
Gràcies. Bona tarda.
Escolta'm una cosa, què has esmorzat avui?
avui anacards, però el problema és que n'he menjat masses.
Com, anacards?
Anacards.
Això es menja?
Sí, clar que sí, els anacards estan boníssims. El problema és això, com que estan tan... No, és que aquesta setmana vaig arribar a la conclusió de que ja n'hi havia prou de la dieta que estava portant, que dieta, i tot el contrari...
Mai, entrepà de formatge amb ceba, eh?
Caramelitzada.
Sí. Divendres, no oblidem divendres la hamburguesa.
Jo crec que els oients no oblidaran en un any.
No, el problema és la meva família, que la meva família m'escolta, després surto de la ràdio i em truquen enfadats, perquè, clar, dic, què fas menjant-te una hamburguesa a les 9 del matí? Ara he canviat a Nacars, això va millor tot.
Però demà tornes a tenir classe i demà tornaràs a menjar a les 9 del matí.
Sí. Bé, ho mig problema.
He de dir, però, que no sé si han sentat gaire bé, perquè he sigut testimoni d'un Aquarius quan hem anat a...
Fins aquí cultura. No.
Fins demà, vinga, adéu.
Va, obrim aquesta secció, ja ho sabeu, la més relaxada del programa, amb el Magiró. Bona tarda.
Bona tarda de nou, Joan.
Ja veus que m'agrada fer aquesta entrada, veus? Com s'ha penjat. Va, mira, va, parlant de menjar. Ahir va començar el Gastronòmic Fòrum Barcelona amb la sostenibilitat i la innovació com a fil conductor, eh?
Veus com tot té un sentit? Va
sempre.
Va bé que traiem els entrepans sempre a les 9 del matí per parlar del Gastronòmic Fòrum de Barcelona. Sí, així una mica en mode introductori, aquest fòrum està considerat que és l'esdeveniment gastronòmic de referència, però no només a nivell nacional, sinó a nivell mundial, o sigui, en altres paraules, és com que el recinte firal de Barcelona es postula com la gran seu dels circuits gastronòmics mundials. I aquesta edició, que durarà fins al 20 d'octubre, en altres paraules, fins demà, com bé has dit, posa el focus en l'alimentació sostenible. Hi hauríem d'anar, eh? Però com que ja sap, Joan, que ens agrada donar les voltes a les coses, he buscat i et portaré un llistat dels productes més innovadors, per dir-ho així d'alguna manera, que he trobat.
Va, som-hi.
Bé, abans d'això s'ha de dir que ens agrada parlar de menjar, no?
Sempre. Ui, no em coneixes a mi encara.
No, jo crec que ens comencen a conèixer perquè des de que tanca el millor shawarma, després també hem de dir que torna a obrir el millor shawarma, després també que el
de Berlín... On hem convidat Ferran Adrià.
Ferran Adrià,
com
estàs
tenim,
convidadíssim. Jo em pensava que ho gestionaves tu.
Així, eh? Com que anava cada dia al bull i sopar, doncs mira.
Jo encara menys. Jo crec que quan vaig néixer va ser quan el vaig tancar. Van tancar, o sigui, vaig tancar, no. Això, que ens agrada molt parlar de menjar. Però, bueno, avís per navegants, jo no vaig anar al fòrum gastronòmic, simplement les innovacions les he trobades per internet, o sigui, sobre paper, però a mi m'han encuriosit. Així que començo. Comencem per unes culleres comestibles. Ahir se'm presenta unes culleres comestibles. Dit així, a mi em posa una mica nerviosa tanta innovació. Diem, a veure, ara per què ens hem de menjar les culleres? No ho entenc. Continuem. També es va presentar un paté...
De cultura crítica gastronòmica.
M'encantaria.
Per no contaminar tant.
Estaria bé això, per exemple.
A veure...
Que tu puguis tenir uns coberts que després te'l puguis menjar.
A veure, ben mirat,
tipo,
sí,
de, però... de pa, o sigui, en lloc de comprar una barra de pa, compres uns coberts de pa i et faria et serveix.
Ara, jo veig poc factible això de menjar amb pa, eh? O sigui, a nivell de sustentar... Tallar una hamburguesa com talles una hamburguesa amb pa? Impossible. Bueno, no sé, la tecnologia últimament m'està sorprenent, així que no direm res, perquè el vindria el pròxim dia dient que sí que s'han inventat i m'hauria de menjar les paraules. Continuem amb les innovacions. Paté de gall del Penedès, això he dit, mira, encara.
Boníssim.
A veure, no l'has provat perquè és una innovació, Xavi, no?
Boníssim, boníssim.
Molt bé, confiarem en el teu esperit crític gastronòmic. Continuem amb una salsa d'olives líquides. Això ja no m'ha agradat tant.
Olives líquides?
Salsa d'olives
líquides. Estem parlant
d'oli.
Sí, exacte.
No?
A veure, una cosa.
Exacte.
Salsa d'olives líquides. Ho han presentat així, doncs deixa que presenti com vulguin. No, no. Continuem, ara cap al territori italià. Un rigatoni de llenties. Aquest sí que el provaríem. Llavors, això sí que he dit, per favor, ja no, o sigui, prou d'innovar. Si les coses tradicionals funcionen, ara un vi en llauna. Però per què hem d'enllaunar el vi com si fos una sardina? No! Bueno, un vi en llauna?
Quan? Seria com si fos una cervesa, no?
Ideal. Ideal.
M'he imaginat sardines. Quan penso en llaunes, penso en sardines.
No, em sembla perfecte.
Sabia l'aigua, amb llauna.
Sí, fan aigua amb llauna.
Sí, amb llauna.
Sí, 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 cada...
No direm marques, però Vichy Català té aigua amb llauna.
Font d'Or, també.
Saps el que vull dir?
Què més, amb un programa de marques?
Entenc que si es parlava de sostenibilitat amb aquest fòrum gastronòmic, no té gaire sentit que s'enllauni el vi.
Clar, però tu no saps amb quin tipus de... Bueno,
Xavi, tampoc té gaire sentit olives líquides.
No, no, i el que té menys sentit, espereu, ara sí que flipareu.
Pobre, estan a punt de trucar, del fòrum gastronòmic, al final. Digues,
digues. No, no, no. Aquesta és l'última, ja. Polvorons de tomata.
Com?
Polvorons de tomata. Polvorons. O sigui, si ahir dèiem que l'Atelier de Barcelona havia fet una gran innovació amb els polvorons quadrats, us en recordeu? Doncs el Fòrum Gastronòmic de Barcelona, polvorons de tomata, tu.
Pels de Barcelona, de tomàquet.
No, clar, a veure, sí, de tomàquet.
Sí. A mi sempre m'agrada molt la paraula tomata,
Veus que bé?
Sí.
Doncs això és una mica les innovacions del Fòrum Gastronòmic de Barcelona, que celebrem que busquin productes i busquin, sobretot, la sostenibilitat. Ja em sortirà.
Va, i una altra cosa que també va tenir ahir el seu tret de sortida, vam dir que en parlaríem avui, i per tant en parlem, és el Serializados Fest.
Exacte, Joan, que és la cita perfecta bàsicament per tots aquells amants al cine, és a dir, els cinèfils. Ahir es va donar, com has dit, el tret de sortida a la 8a edició ja del Serializados Fest, un festival que, per així entendre una mica de com va, com funciona, el festival el que fa és que porta a Espanya les millors produccions que han triomfat en televisions i festivals de tot el món. És a dir, doncs, sèries d'Islàndia, del Regne Unit, de Noruega, de Croàcia, d'Estats Units, Japó, un llarg, etc. Però amb la gràcia que la majoria d'aquestes no tenen distribució al nostre país i, per tant, els espectadors que assisteixen al Serializados Fest poden gaudir doncs, de totes aquestes estrenes en primícia. Aquest any s'ha dedicat al format del festival de tres formes diferents. El primer de tot, que és l'online, que ja hem vist que hi ha coses que amb la pandèmia han funcionat, han continuat amb l'online, però ja han afegit també el presencial, que serà a Barcelona i a Madrid. I en aquest cas, a Barcelona serà del 18 al 30 d'octubre. I des de Ràdio Estel hem pogut parlar amb l'Anna Pacheco, que és la representant del Ciberlocutorio, que estarà juntament amb EQX, la sèrie, al Serializados Fest aquest mateix dimecres.
Nosaltres farem el Ciberlocutorio de sempre amb les creadores, en aquest cas, de X, la sèrie, una sèrie que ens ha agradat molt i que té molts temes que ens ajudarà a pensar i a reflexionar sobre moltes qüestions feministes i a part d'això, l'Andrea i jo doncs, estarem comentant una mica les amiguíssimes, o sigui, els personatges de ficció femenins que més ens agraden, que més ens interessen, que ens han enlluernat algun moment de la nostra vida i aquelles dones que a vegades doncs et despertes i dius si ella lo hace, nosaltres també.
Ara, Joan, ve un d'aquells enllaços abans que m'ho diguis tu, que tant t'agraden.
Home, passem de parlar de Serializados. Ella m'havia posat fòrums gastronòmics, però no, ja n'havíem parlat. Passem de parlar de Serializados a parlar del rànquing dels 15 museus més estranys del món, elaborat per Time Out Internacional, entre els quals n'hi ha dos a Catalunya.
Brutal, és poc el sentit que té aquest enllaç, o sigui, et dono la raó. Però bé, som-hi.
Si vols parlem de panellets quadrats, també.
No, de tomata, avui. Som-hi perquè la revista Time Out ha publicat aquest rànquing que deies, on apareixen els museus més estranys, per així dir-ho, estranys per posar una paraula, perquè podrien ser altres paraules, i com que a Catalunya sempre diem que donem una mica la nota en tot, doncs evidentment hi sortim, no? de 15 museus estranys a tot el món, dos són de Catalunya. A la posició número 6 hi apareix el bosc de Can Ginebreda, que és una atracció realment particular, ja que bàsicament consisteix en l'exposició de més de 100 escultures eròtiques escampades per aquest bosc situat a prop de Porqueres, que està situat al Pla de l'Estany. Totes les escultures s'ha de dir que són obra de l'artista català Xico Cabenyes. Els visitants, això sí, poden gaudir, no?, d'assistir a aquest museu de forma lliure, és a dir, sense, no hi ha un camí guiat, simplement van seguint el seu ritme i van fent, no? L'altre museu que també apareix en aquest rànquing dels 15 museus més estranys a nivell mundial es troba a Barcelona, en aquest cas, i es tracta del Museu de Carrosses Fúnebres.
Ah, mira.
Sí, curiós. Es va fundar l'any 1970 i, bàsicament, aquest museu conté l'única col·lecció de carrosses fúnebres que podem trobar arreu d'Europa i, com pots imaginar, doncs és un patrimoni molt valuós a nivell artístic i cultural per entendre doncs com els nostres avantpassats transportaven els seus difunts al cementiri.
Mira, això m'ha criat l'atenció perquè sí. Perquè hagi anat a Venècia, ho coneixerà, allà al Palau Ducal. Quan entres al Palau Ducal hi ha góndoles fúnebres exposades. Està molt bé. És molt curiós.
Clar,
però
ja es transportaven amb góndoles, on encara es transporta.
Sí, perquè amb carrosses era difícil, diguem-ne. Per això posaven patins a les carrosses, ves. Va, deixant de ser Catalunya tan centrista, quins altres museus encapçalen la llista?
Vinga, va. Et faré com el pòdium, els tres, no?, que sempre va. Fem aquesta cosa de tres. En primera posició hi trobem el Museu de les Ruptures, tal i com sona, Museu de les Ruptures. Es troba a Zagreb i bàsicament recull històries de desamor a través d'objectes singulars, molt singulars, com anells de casament, o precisament una destral que ha fet servir un exmarit per trencar els mobles d'una exparella.
Està bé, això, eh? Documentat,
sí, sí.
Tot.
Tot documentat.
Sí, sí, sí.
He buscat.
No, em sembla bé.
En segona posició el trobem al Museu de Pots de Fideus d'Osaka, al Japó. Sí, està rient. No sé si s'escolta, està rient, doncs, tal i com sona, perquè va ser...
És en llaura. Podria ser qualsevol pis d'estudiants.
També és veritat.
Sí, sí, ja té, sí. Comos. No, a veure...
Sí.
Va ser precisament en aquesta mateixa ciutat nipona on es van inventar els fideus instantanis l'any 1958, és a dir, anaven una mica més avançats que els pisos d'estudiants avui en dia, i per això s'hi pot visitar doncs aquesta galeria que il·lustra doncs l'evolució dels diferents tipus de ramen, perquè resulta
que... M'encanta el ramen, eh?
És un món molt curiós, o sigui, sembla que no, però hi ha mil tipologies, bueno, és un museu dedicat al ramen. I ja per acabar, en tercera posició hi trobem el Ben Heaven Museum de Kentucky, als Estats Units d'Amèrica, que reuneix ni més ni menys que 900 ninots ventrílocs.
I per acabar... Musiqueta de l'Olma, eh?
Musiqueta de l'Olma, i avui, vista aquesta vinentesa, acabem amb una que sé que t'agradarà moltíssim.
Home.
Perquè acabem amb Marvel.
Anava a agafar el telèfon mòbil ara. Aquesta m'agrada, eh?
M'encanta.
Sí.
Potser el que no sé si t'agradarà tant, Joan, és saber per què l'he posada. Bàsicament s'han retrasat totes les pel·lícules de Marvel del 2022 i del 2023. Tot passa perquè Disney ha anunciat una reestructuració completa de les seves estrenes cinematogràfiques i sap greu, però Marvel ha estat la més afectada. Això té un perquè, i és que bàsicament el retras del Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha provocat doncs el que seria un efecte dominó, i totes les estrenes del 2022 i 2023 de Marvel s'han vist afectades.
Acabem doncs amb aquesta sintonia, Doctor Strange. Gràcies.
Fins demà.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
10 minuts pràcticament i arribarem a les 3 de la tarda. Abans d'arribar-hi, però, encetem una setmana més la butxaca. Com cada dimarts, ja ho saben, ens visiten aquest estudi i per via telefònica, quan pot ser, el doctor en Economia i degà de l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull, Carlos Moslares. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Són diversos els temes que tenim avui sobre la taula, així que posem fil a l'agulla, perquè, com sap, ara s'ha obert la veda per la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Uns pressupostos que, depèn de com s'expliquin, com sol passar cada vegada que hi ha pressupostos, són més o menys beneficiosos per Catalunya, perquè, si bé és cert que han pujat en matèria d'inversió fins al 17,2% del pressupost, és a dir, 2.230 milions d'euros que van cap a Catalunya, també ho és que tornen a ser inferiors al PIB, al Producte Interior Brut, que porta Catalunya a l'Estat, que és un 19%.
Sí, correcte. La bona notícia, anem a dir, és que han pujat, i la no tan bona notícia és que encara no s'arriba a la participació del PIB. Ara bé, dit això, aquí caldria també matitzar que estem parlant de lo que és inversió directa per part de l'Estat i lo que diem inversió regionalitzable. Uh-huh. És a dir, la inversió que fa l'Estat en infraestructures a cada una de les comunitats, bàsicament infraestructures a cada una de les comunitats autònomes. Clar, el total d'això són uns 13.000 milions... però aquí cal afegir 7.000 milions, que és el que es diu inversió no regionalitzable, és a dir, que no hi ha un criteri de repartiment igual que l'anterior, i aquí, doncs, tot i que Madrid es queda bastant per sota, però gaudeix de més inversió que diem no regionalitzable, perquè s'entengui una mica millor, no? El fet de la capitalitat de l'Estat a Madrid, això suposa, doncs, diverses inversions que no cauen en el que seria la inversió per comunitats autònomes, sinó que recauen sobre, anem a dir, el concepte de capitalitat. Ara posaré un exemple.
Per fer-ho senzill, doctor, i ara que anava a posar aquest exemple, en el cas de Madrid, per exemple, es queixaven molts mitjans, de fet es queixava la mateixa presidenta de la Comunitat de Madrid d'un cert greuge aquest any en els pressupostos generals de l'Estat, però està clar que vist el que explica ara vostè, que són aquests pressupostos no regionalitzables, aquells que no dominen el territori, sinó que pertanyen a l'Estat, Madrid hi surt guanyant perquè hi capitalitza gran part de patrimoni de l'Estat, com per exemple el Museu del Prado.
Correcte. Aquest seria un exemple, o Ràdio Televisió Espanyola, que la seu està a Madrid, bàsicament, encara que hi ha delegacions petites i tal, doncs això, clar, també comporta, anem a dir, una entrada d'inversions en el cas de Madrid, i aleshores no queda perjudicada, perquè depèn com es faci la lectura, que es farà ara en aquests propers dies, estarem sentint contínuament parlant, depèn de quines veus, de que en aquest cas, com apuntaves, que Madrid surt perjudicada en aquest sentit. I després, també, potser tampoc es parla tant dels fons de cohesió de la Unió Europea, que en aquest cas les comunitats autònomes, o utilitzant la terminologia de la Unió Europea, les regions de tota Europa es divideixen en diverses categories, les que estan per sota, anem a dir, les més pobres, anem a dir-ho així, les que ja arriben al promig i les més desenvolupades i que estan per sobre. Aleshores, en aquest cas, doncs, també hi han comunitats com Andalusia, per exemple, que a més de que és la que rep més inversió, una mica per sobre de Catalunya, també en termes de població, evidentment, i que també és més gran, però també cal dir i afegir que també hi ha aquests fons de cohesió regional que en el cas d'Andalusia suposen una quantitat important, i a més que creixen de forma significativa. En canvi, en el cas de Catalunya, també afecta, en el cas de Madrid, Navarra i el País Basc, doncs, que estan per sobre de del PIB per càpita de la Unió Europea, doncs aquí, tot i que les quantitats també són significatives, però la variació és negativa, és a dir, que es redueixen. Sí. I aleshores, per això que quan parlem dels pressupostos, jo crec que de vegades aquí cal afinar una mica i identificar totes les partides, perquè si no un pot arribar a conclusions de vegades ben intencionadament equivocades o de vegades no tan ben intencionades.
Va, més temes un dia com avui, perquè volíem parlar amb el doctor Moslares del volcà de la Palma, que fa tot just avui, abans us ho explicàvem, fa tot just avui un mes va esclatar en erupció. I és evident que el doctor Carlos Moslares no és volcanòleg, però també és evident que quan parlem de volcà sovint tenim tendim a no recordar que tot plegat s'està enduent per endavant l'economia de tota una illa, negocis, cases particulars, terres cultivables... Davant de tot plegat, el dubte que segur que en sorgeix a molts és com es gestiona una xifra de pèrdues d'aquest nivell.
Bueno, és una zona evidentment declarada catastròfica i aleshores aquí doncs, hi hauran ajuts no només que ja estan preparats i hi ha fons des del govern d'Espanya, però també, en aquest cas, també de la Unió Europea. Ara és difícil fer una avaluació, perquè tot just avui deien que havia revifat no, el volcà. Per tant, a les estimacions que puguem fer, també s'ha de dir, no, i no voldria minimitzar el drama, però també cal dir que d'augment les cases afectades són del voltant de 1000 i pico, evidentment és un drama personal, evidentment, i també és un drama econòmic que a les famílies que queden afectades és un superdrama, anem a dir-ho així. Ara, a nivell, anem a dir, macroeconòmic, anem a dir que l'economia espanyola i amb el suport de la Unió Europea, doncs jo crec que vull pensar que quedarà compensat, sobretot a nivell personal, per les famílies afectades, els negocis, les cases i tot plegat. I és
clar, doctor,
que s'aturi ben aviat les erupcions del volcà.
Pels neòfits en la matèria, i no vull ni molt menys ridiculitzar el que està passant a la Palma, perquè són casos molt greus, com vostè deia, més de 1000 cases que han estat destrossades per aquesta lava del volcà, però està clar que quan una casa pateix un dany, i tots ho tenim al cap, això, per exemple, va un pèrit i quantifica els danys. Esclar, si la casa no hi és, si la terra ha desaparegut, com es fa tot això? Com es quantifica el dany?
Bueno, sí que es pot quantificar, perquè hi ha el registre de la propietat, vull dir que, en aquest sentit, igual que de vegades quan hi ha hagut riallots, no?, per les inundacions, no totes les cases es mantenen en peu. Vull dir que més d'una vegada, i sobretot a la Mediterrània, no?, quan hi ha hagut... tradicionalment, sobretot el mes de setembre, finals d'estiu, doncs periòdicament hem tingut alguna desgràcia d'aquestes, i algunes de les cases també desapareixen. Per tant, això és quantificable, és estimable, i evidentment, tot i que es pot estimar, també és veritat que no arriba a compensar el drama que es pateix per la pèrdua de la casa d'una família que tenia totes les seves cases, totes les seves coses, tots els seus records, i és difícil compensar econòmicament, a dir, el drama que es pateix, com tothom podem imaginar, no?
Deia, doctor Moslares, avui tenia molts temes apuntats per parlar-ne. El temps, però, se'ns ha fet molt, 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 molt curt. En seguirem parlant la setmana que ve, deixant més espai per aquesta secció de la butxaca, com, per exemple, quins beneficis o quins negocis han pogut obtenir beneficis d'una crisi com la crisi pandèmica. Però d'això en parlarem la propera setmana, si li sembla. Doctor Carlos Moslares, doctor en Economia i degà de l'IQS, l'Institut Químic de Sarrià, de la Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies. Una setmana més. En tornem a parlar la setmana que ve. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Minut i mig i arribarem a les 3 de la tarda. Abans, però... Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dèiem, abans us estàvem preguntant una enquesta. Quina era aquesta enquesta? A través de Twitter, eh?
Doncs sí, mira, arran dels atacs informàtics als serveis de BCM i de la UAB, preguntàvem avui a Twitter si segueixes confiant en la informàtica com una eina d'emmagatzematge de dades personals.
Ai, les dades, quines són?
Les dades, sí, aquest problema. Doncs mira, de moment, inassequibles al desaliento. L'audiència diu que sí, que continua confiant en aquestes webs, però amb una miqueta de cura.
Amb cura, eh?
Al 100%, eh?
Al 100%, eh?
De l'audiència.
I allò sempre antivirus instal·lat...
Hi ha molta cura, però, encara podem donar les dades.
Eva, gràcies. Per cert, si la gent vol estar informada a través de xarxes, @inforestel.
Exacte, @inforestel, estem allà.
O @radioestel.
Exacte.
I després cada programa que té també les seves xarxes socials i les podeu seguir a través de Twitter, que la Eva Cervera i la Maria José de xarxes
Mendoza
també fan una bona feina, com sempre. Gràcies, Eva. Fins demà, que vagi
a
molt
tu,
bé.
A tu, fins demà.
Nosaltres hi tornem demà a les 2 del migdia, ara us deixem amb el Tot anirà bé, com sempre, amb Toni Marín al capdavant i tots els temes que es porten curiosos i d'actualitat. Com diuen ells, tot anirà bé, per què no?